els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
I és moment ara d'endinsar-nos, com cada dimarts, cap a aquesta hora aproximadament, a l'Espai Blanquerna. Ja sabeu que un cop per setmana aprenem coses noves de la mà dels seus professors. I, de fet, avui volíem compartir amb vosaltres i amb la nostra convidada, fa unes setmanes, aquest titular molt cridaner. Segur que ara, quan us ho digui, direu, patapam, un 45% dels docents de Catalunya assegura tenir una salut psicològica dolenta o molt dolenta, i un 36% reconeix que està disposat a deixar la professió. Això segons una enquesta del sindicat USTEC. A què es deu aquest malestar, no? I com podem revertir sobretot aquesta situació tan i tan delicada pels implicats? Bé, per resoldre aquest i molts altres dubtes, saludem ja aquesta hora la Victòria Fernández. La Victòria és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Victòria? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Aquí. Tranquil·la.
Sí, molt tranquil·la.
I contenta.
Contenta, sí.
Molt bé, sí. Fantàstic. Victòria, avui parlarem, és importantíssim, ara jo ho deia, perquè és veritat que és una d'aquelles notícies que fa unes setmanes que coneixíem, no?, que explicàvem des dels mitjans, i que la gent jo crec que se'ns va quedar, no? És aquelles notícies cridaneres que podem destacar, sens dubte, d'aquest 2024. Que quan parlem de la síndrome del docent cremat, a què ens referim exactament? Qui és aquesta síndrome, Victòria? I tu, jo sé que tu ho has treballat això moltíssim,
Sí, sí que ho he estudiat. A veure, la síndrome del docent cremat o del burnout es dona en la docència perquè la docència és una professió d'ajuda. Igual que la sanitat, igual que l'assistència social. I el que passa és que el docent treballa amb altres persones, i això implica que a la seva feina hi ha un contacte emocional i es comunica amb les seves expressions, utilitza la seva forma de ser, és impossible aïllar-se o desvincular-se del que està fent el docent. I això fa que el que succeeix en el dia de la docència li repercuteixi molt profundament. Aleshores, quan aquesta activitat docent no ha estat ben portada o no pot realment gaudir-la perquè no aconsegueix els objectius que voldria, doncs aquest docent comença a tenir unes sensacions que no són agradables a diferents nivells. I aquí comença una mica el desenvolupament de la síndrome de desgast professional. Quan una de les primeres coses que es poden identificar és un cansament, un esgotament emocional. És a dir, no té ganes de fer res, sent que no serveix res el que està fent, un pensament com més depressiu, i tot això amb una manca d'energia, no? I d'il·lusió. Després, un altre aspecte que es manifesta és la despersonalització d'aquelles persones a les que està atenent, és a dir, una desvinculació afectiva, com si els alumnes fossin objectes o fossin, s'allunya emocionalment perquè li resulta massa dolorós. Clar, això repercuteix a la qualitat de la docència, per tant, tornem a tenir una sintomatologia que, en comptes d'ajudar a superar la situació, li posa en pitjors condicions. I ja l'última conseqüència, quan això es va mantenint, és la sensació de que com a docent no és capaç de treballar bé, que no és competent. La seva autoeficàcia percebuda baixa. I, per tant, comença a pensar que és que això no ho sap fer, que és que no es pot fer res, que és que no hi ha reptes que pugui assolir.
Victòria, deixa'm preguntar-te avui, perquè avui tenim la Victòria Fernández, professora de com deien, de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de Blanquerna. I, clar, avui hi ha hagut molta polèmica, Victòria, amb pels canvis a batxillerat, no? Aquesta era una de les notícies, sens dubte, d'aquest dimarts. Per la gent, doncs, perquè es col·loqui, literatura serà optativa i es fusionen assignatures científiques.
Com física i química. Vull dir, assignatures difícils, importants per una carrera de ciències, no? I jo el que puc dir en relació al burnout, vinculant-lo amb el desgast professional o el malestar dels docents, és que, de nou, hi ha una normativa que apareix des de dalt, és a dir, aliena el col·lectiu docent, que d'alguna manera ve imposada i que els docents no poden fer més que acatar-la. Clar, aquest tracte al docent com un docent executor d'unes ordres, com si sense que pugui participar, això és un risc psicolaboral impressionant. Això no s'hauria de permetre. És a dir, evidentment que hi ha baixes. El docent no se sent partícip del seu col·lectiu professional, no sent que estigui implicat, que pugui debatre, que pugui reflexionar sobre la seva tasca, que pugui generar xarxa, que pugui obtenir suports, i d'alguna manera, afortunadament, sí que hi ha docents que estan en claustres i en espais on això sí que es dona, evidentment no podem, no, és un 40, no és tothom, però un 40 vol dir que hi ha molts espais on el risc laboral és molt alt. És molt alt, i això no s'hauria de permetre, igual que no es permet un risc físic d'un cert nivell de contaminació d'una substància, i aquesta substància igual no afecta a tothom, però és suficient que afecti a un nombre determinat de gent, no?
Victòria, si m'ho permets, tirem una mica aquest fil de l'USTEC, no? Aquesta notícia, com dèiem, segons apuntava aquesta enquesta de fa unes setmanes, clar, la tendència d'aquest major malestar, el que crida l'atenció també aquest malestar mental, és que és entre la gent més jove, especialment entre, si no m'equivoco, 31 a 40 anys, i en personal interí. Per què creus, no, que els joves són potser més sensibles, no, a aquest estrès, no?
Bueno, hi ha una qüestió de les expectatives de la professió, i quan es fa la formació, que les formacions de docents són molt bones, doncs es parteix d'unes condicions que són les adients, que són les que haurien de ser. I quan es troben en situacions reals, doncs hi ha moltes dificultats i moltes condicions laborals que no permeten portar a terme la feina com hauria de ser.
I no existeixen les eines, Victòria.
I això genera, i això genera un desconcert i un dubte sobre si és aquí on jo vull treballar o dedicar els meus esforços. Perquè, clar, hem d'entendre que el desenvolupament professional forma part del desenvolupament d'una persona. És a dir, que un docent, quan pot exercir la docència i quan pot estar amb els alumnes i veure que estableix un vincle afectiu, que confien en ell, que valoren el que ensenya, aquest docent es manté saludable perquè està rebent satisfacció i va millorant les seves competències perquè, d'alguna manera, la seva professió ja li porta això, no?, directament. Però quan el docent es veu desbordat perquè té molts alumnes en una aula, perquè hi ha alumnes que necessiten una vetlladora que no la tenen, i això vol dir no només que aquell alumne no té vetlladora, sinó que, a més, la resta de companys no poden estar bé perquè veuen que hi ha un alumne que no està sent atès. És a dir, que hi ha una situació que li desborda, amb la qual no té eines per fer-hi front, però que d'alguna manera ha d'estar allà i ha de gestionar, sigui com sigui. I, clar, això, si va acompanyat, com a mínim, d'un reconeixement o d'un suport o de... Però és que, a més, normalment, diguéssim, de part del departament, jo en aquest sentit penso que falta molta, molta, molta empatia.
Quina creus tu que és l'actitud?
Molt de diàleg.
Exacte, Victòria.
Molt de diàleg.
No? De per part de la Generalitat, no? Una actitud passiva davant d'aquest malestar pel que fa als docents.
Sí, i jo penso que hi ha una confusió entre el que són les condicions laborals i les condicions de la professió docent. És a dir, la docència és una activitat humana molt complexa i que requereix debat i anàlisi. Llavors, no es tracta de condicions laborals, com per exemple sou, horaris, que també és important i que també tampoc, diguéssim, estan hiperbé, però bueno, però sobretot es tracta d'espais per poder fer la docència amb una qualitat humana. Tenir espais de reflexió, de debat, poder tenir temps per estar amb els alumnes, i això es tradueix també en recursos, perquè vol dir estar a temps, tenir temps per parlar amb els alumnes, tenir espais amb una aula per poder estar atenent a tots els alumnes, tenir material, tenir unes infraestructures, tenir... Vull dir, són recursos, però són recursos que els docents saben que és el que necessita. No hi ha diàleg. Hi ha molta manca de diàleg, hi ha molta imposició a nivell burocràtic, necessitem aquests papers, necessitem aquest informe, necessitem de part de l'administració, quan en realitat el que està succeint allí a la docència té una complexitat que no s'està abordant. Afortunadament, la Fundació Bofill, per exemple, doncs és una fundació que estudia el tema de la docència i que fa debats, i afortunadament hi ha aquests espais, però no tenen cabuda o repercussió dins del que seria el funcionament de del Departament d'Ensenyament.
Victòria, tu fa molts anys que treballes sobre aquest tema, que has estudiat aquest síndrome del professor, del docent cremat. Sí. Com ha evolucionat? De quina manera els entorns educatius han canviat els darrers anys?
Bueno, per començar, ja els reptes de la docència cada vegada són més grans pel tema, per exemple, dels mòbils, no? Abans aquest problema no hi havia. Els mòbils i tot el moving, tota la realitat virtual que està existint, però que existeix sense que es pugui visualitzar, igual que es visualitzava abans. Per tant, hi ha una major complexitat a aquest nivell. També tenim més pobresa, això és una altra qüestió important, és a dir, hi ha més desigualtats socials, hi ha entorns on les infants tenen necessitats que són molt, molt primàries i que, per tant, no es pot intentar fer un currículum fora de l'adaptació a aquest alumnat, que, per exemple, ja necessitarien doncs, activitats de sortir, de fer visites, de fer coses molt més on hi hagi convivència, on puguin desenvolupar valors, on puguin entendre el que passa en el món d'una forma més vivencial, perquè la seva vivència és molt, molt, molt reduïda o no és gaire empoderada. I clar, tot això el docent ho veu, però no té eines, no té recursos, no? I bueno, tot i així, jo vull felicitar a tots els docents que d'alguna manera estan lluitant i deixant-se la pell perquè aquesta generació pugui rebre una bona educació malgrat les dificultats que hi ha.
No, és molt interessant tot el que estàs dient, Victòria, però deixa'm, perquè se'ns van acabant els minuts, fixa't tu, que volíem dir moltes coses sí. I passa el temps volant, però també... Jo crec que també és clau saber, després d'haver-ho estudiat tants anys, no? Victòria, de quina manera els mestres poden tenir cura també de la seva salut mental, no? Com els podem ajudar?
Sí. En primer lloc, jo penso que això ara ja no és tan important. En el seu moment era més important. El docent s'ha de donar compte que el que li està passant és una repercussió d'un risc psicolaboral al que està sotmès. Que, per tant, no és una qüestió de que ell no sigui capaç o ella no sigui capaç o competent, que no tingui eines, que no es faci culpable d'aquest malestar.
Que no és algo personal,
Si no és algo personal. Ha d'entendre que això és el que està passant i que s'està enfrontant amb aquesta situació. Un cop això, ha de vetllar molt més per la seva salut. Sabem que en una situació d'estrès, precisament al cos, li costa més tenir bons hàbits alimentaris, tenir descansar bé, és a dir, l'estrès comporta, això no ho he comentat, però l'estrès comporta...
Què comporta l'estrès?
L'estrès comporta sintomatologia cognitiva, és a dir, més rigidesa mental, més problemes per recobrar-te de les coses, més dificultat per ser creatiu, més dificultat per ser flexible. A nivell afectiu pot ser més un nivell més depressiu, que vol dir que no té ganes de fer coses, o pot ser un nivell més agressiu, que de sobre es troba que és molt més irritable amb els demés, que contesta malament.
Que està a la defensiva, no?
Que està a la defensiva. Després, a nivell comportamental, normalment, a nivell físic, normalment pateix. pateix problemes de son, de la pell, és molt comú, digestiu, respiratoris, és a dir, tot el que té a veure amb l'estrès, i evidentment tot això afecta a la seva qualitat com a docent i al seu concepte com a persona. Per tant, el primer de tot, o sigui, el segon, primer adonar-se que està en una situació de risc, després cuidar-se al màxim possible a nivell individual i després intentar generar el màxim de salut dins del seu entorn. I aquí tenim una nova idea del Departament de Salut que està potenciant el tema de la salutogènesi, que és generar salut en els entorns, fer que els entorns siguin el més saludables possibles. I això hauria de venir de part del Departament, que és el que té més poder i, per tant, més capacitat de canvi, de part de els equips directius i els claustres i, per últim, de part de les relacions interpersonals. No? És a dir, anem baixant, però a l'espai de salut es genera com a col·lectiu, no individualment.
Victoria Fernández, com ha anat?
Bé, bueno, espero que hagi arribat una mica un missatge de dificultat i esperança, i hem de prendre això com un repte amb el qual estem tots implicats.
Sens dubte, un gran desafiament que tenim al davant. De fet, us explicàvem fa uns dies aquesta enquesta del sindicat USTEC. Clar, és que gairebé el 50% dels docents de casa nostra, Victòria, doncs asseguren tenir una salut psicològica dolenta o molt dolenta, i que hem intentat explicar avui amb la Victòria Fernández, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Victòria, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bones festes, t'esperem un altre dia que vinguis a passar el matí
festes
aquí a Ràdio Estel.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.